sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Dijous 29 de setembre de 2016, què tal, com esteu? Benvinguts al Sempre amb tu, aquest magazín que t'acompanya durant més d'una hora en directe des de la Cala Ràdio, amb un servidor, Daniel Rodríguez, i amb Fini Lleó. Molt bon dia, Fini.
Bon dia.
Ara em deies, avui deu fer humitat alta, eh?
Sí, me noto molt a lo que veig, sí.
Bueno, ara després repassem la situació meteorològica, un temps que esperem que aquestes setmanes d'octubre... Ja estem a l'octubre, ja, pràcticament, eh? Dissabte ja serem dia 1. Ens acompanya una mica. Per què? Doncs perquè demà arrenquen les sisenes jornades gastronòmiques de l'arrossejat i del peix de la Llotja.
Veure com cada vegada més els restaurants i també els bars es van reinventant amb les propostes, no saps quina tria.
Això ho anirem descobrint al llarg de les pròximes setmanes al Club de Gastronomia, ja ho saps, i on tenim jornades gastronòmiques, i tant ho saben els nostres oients, hem d'anar descobrint la ruta de tapes i també els menús que ens ofereixen els bars i restaurants de la població. Abans, per això, com sempre, també mirem des de l'àmbit més noticiable què és el que es prepara en aquestes jornades gastronòmiques de l'arrossejat i del peix de la Llotja. Serà un informatiu on també passarem pels jutjats, per l'Audiència de Tarragona, per conèixer dos judicis que es van celebrar lloc ahir i que ens deixin també alguns titulars per analitzar el nostre informatiu. Això en un dijous en el que evidentment sortirem a l'escola. I Fini, jo t'he preguntat, tu te'n recordes dels patis?
Sí, el que més m'agradava.
Que sí, això em sembla que és el que
no
més m'agrada.
No sé si era per l'hora del bocadillo o per l'hora de l'esbarjo, de xerrar.
Bueno, de xalar una miqueta. Bueno, en fi, les coses van reinventant i els patis també es converteixen en una manera, en un punt de fer cultura, podríem dir.
Abans anàvem al recreo.
Al recreo.
Al recreo. Bueno. Ara són patis, eren recreos.
I els esbarjos, com tu dius. Doncs el que fan alguns alumnes, els de sisè concretament, és fer de voluntaris. Per què? Doncs per ajudar a jugar alguns jocs al pati, per estar a la biblioteca o bé jugant a escacs o bé llegint algun llibre, o fins i tot, si decideixes que algun dels llibres de les prestatgeries de la biblioteca de l'Escola Sant Jordi te'l vols emportar cap a casa, com si estéssim a la biblioteca Doctor Frías, doncs ho puguis fer. Avui descobrirem què és això de ser voluntari al pati i ens explicaran les tasques que desenvolupen el nostre Sortim a l'Escola en aquesta primera part del programa.
I a la segona parlarem de futbol perquè arrenca la Lliga per l'equip juvenil i avui estarà per explicar-nos-ho l'Ignasi Llorenç, entrenador del juvenil, i també parlarem de l'Alevi, equip que ja fa 5 temporades que entrena l'Ignasi.
Posarem una miqueta de... d'oli al motor, podríem dir, una miqueta per a calentar-ho tot plegat, perquè a partir de dilluns comença la temporada esportiva també en aquesta casa amb l'esport al nostre poble i ens volem avançar també amb el juvenil. Vam passar aquí els entrenadors del primer equip, també del filial de quarta catalana, també el juvenil sent un dels equips també importants de la Ametlla de Mar pel que representa i pels mèrits aconseguits la temporada passada, també és important que passi pel nostre programa. I com sempre, en dijous tanquem el programa amb el fil a zero, amb aquestes estrenes de la setmana, sabent que és el que s'estrena a la cartellera i Fini, quines són les teues sugerències d'entrada?
Avui potser destacar una pel·lícula espanyola del director Félix Sabroso amb Javier Cámara i la Candela Peña, que aquesta nit, si voleu saber més coses, estaran a l'Hormiguero per explicar-ho. El tiempo de los monstruos.
El tiempo de los monstruos, pel·lícula recomanada per la Fini, que després ampliarem.
Parlarem de futbol, també s'estrena una pel·lícula biogràfica de Pelé. També interessant pels amants del futbol i sobretot del Barcelona.
Sempre hi ha, si parlem dels Beatles, ara parlem d'aquest, sempre hi ha com a gèneres més documentals, potser, no?
Sí, cada setmana n'hi ha algun, sí.
Sembla interessant, és una altra forma de veure cinema, no només la ficció, sinó també buscar aquest punt també cinematogràfic de la vida de persones o de la vida de grups de música.
L'explicarem al fil a zero d'avui.
Ho explicarem al fil a zero d'aquí uns instants a la segona part del programa. El que anem a fer, com sempre, és arrencar amb les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dijous 27 de setembre, programa 174. Comencem!
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous 29 de setembre de 2016. L'arrossejat i el peix de la llotja són els protagonistes a les jornades gastronòmiques de l'Ametlla de Mar.
Del 30 de setembre al 16 d'octubre, el típic plat mariner i les espècies capturades diàriament pels pescadors del municipi seran especialment presents a les cuines. La Fiscalia demana 12 anys de presó per a un veí de la Ràpita que reconeix haver abusat sexualment d'un menor d'Amposta.
L'encausat afirma que es van fer tocaments mutus a casa seva, però nega que l'hagués penetrat. Pacten un any i 9 mesos de presó per a 8 narcotraficants que pretenien desembarcar 1.300 quilos d'haixix a l'Ebre.
La Fiscalia i les defenses arriben a un acord que evitarà l'ingrés dels acusats en un centre penitenciari. Comença el desmantellament de la línia elèctrica aèria del Trabucador al Delta de l'Ebre.
Els treballs per retirar torres i pals van a càrrec del Servei de Costes de Tarragona i duraran un mes. I l'oferta turística del Baix Ebre tindrà en breu una vintena de nous productes cicloturístics.
Les propostes són resultat dels seminaris de creació del producte turístic del projecte Baix Ebre abans del Consell Comarcal.
Titulars d'aquest dijous 29 de setembre a les notícies de la Cala Ràdio. Des d'aquest divendres 30 de setembre i fins al 16 d'octubre, l'Ametlla de Mar viurà les 6enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat i del peix de la llotja. Un total de 14 bars i 6 restaurants de la població participaran en aquestes jornades, on el protagonista serà el peix i marisc de llotja i el plat originari de l'Ametlla de Mar, l'arrossejat, que els seus pescadors ja van exportar fa dècades per tota la costa catalana. Algunes de les espècies que es podran degustar aquests dies en els diferents establiments adherits són el lluç, el polp, el rap, la gamba, el calamar, el llenguado, la dorada o el llangostí. A més, comptaran amb el maridatge de vins de la DO Terra Alta en el cas dels restaurants i de la cervesa Heineken en els bars.
Els restaurants de la població ofereixen menús gastronòmics d'entre 25 i 30 euros i els bars realitzaran la ruta de tapes tapamar amb un preu per tapa i beguda de 2,50. Els que participen en la ruta de la tapa blanca podran votar la millor tapa i participar en el sorteig de vals de Tunatur patrocinats pel grup Balfegó i de menús gastronòmics per a les pròximes jornades gastronòmiques. També es podran guanyar menús participant en el concurs fotogràfic d'Instagram etiquetant les imatges amb el hashtag peixblanc16, hashtag Ametlla de Mar, així com seguint el compte oficial de l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar, @turismeametlladeMar. En donar més detalls en d'aquestes 6enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat i del peix de la llotja, el gerent de l'Àrea Municipal de Turisme, Damià Lleó.
Demà divendres iniciem 6enes ja jornades de l'arrossejat i del peix de la llotja de l'Ametlla de Mar, doncs bé, amb la participació de bars i restaurants de la nostra vila per un objectiu molt clar, no? Potenciar este peix de la nostra llotja, este peix de proximitat i de qualitat, i este plat típic originari de l'Ametlla de Mar, que en el seu dia ja fa dècades els pescadors nostres van exportar a tota la costa catalana i mediterrània. I, bueno, pues això, intentar promocionar aquest peix, aquests productes, durant aquests dies, fins al 16 d'octubre. Seran unes jornades més llargues de la normal per intentar aprofitar el festiu 12 d'octubre. I tindrem com a colofó el cap de setmana 15 i 16 amb la 32a edició de la Diada de l'Arrossejat, que van retornar als seus orígens, a la format tradicional, en dissabte per la tarda, la Costa de Navarra de Pescadors. I a l'endemà, el diumenge 16 pel matí, tindrem també la trobada castellera dels Tics Caleros. I, bueno, aquell cap de setmana serà el final d'aquestes jornades, que esperem que pues, siguin un èxit.
Tota la informació de les jornades gastronòmiques de l'arrossejat i del peix blau i del peix, perdó, de la llotja Peix Blanc es pot consultar a la web www.visitaametlladeMar.com, l'aplicació mòbil, les xarxes socials o a l'oficina de turisme.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Iniciem la portada territorial i també el nostre periple d'avui pels jutjats. I atenció, un veí de Sant Carles de la Ràpita de 68 anys ha reconegut aquest dimecres haver mantingut relacions sexuals amb un nen de 10 anys a canvi de diners. En el judici que s'ha celebrat a l'Audiència de Tarragona, l'encausat ha declarat que els fets es van produir a l'abril i al setembre de 2014 al seu domicili de la Ràpita. L'home, Juan S.S., ha admès que va conduir el menor en el seu cotxe en dues ocasions des d'Amposta i fins a casa seva, i que allà tots dos jeien despullats al llit, es tocaven les parts íntimes i es masturbaven mútuament. Després, segons ha explicat, el tornava a deixar a Amposta i li donava 5 o 10 euros. L'individu ha negat que l'hagués penetrat en tres ocasions, tal com va declarar el propi menor, i ha adduït que pateix disfunció erèctil.
Al mes d'abril i la primera setmana de setembre del 2014, l'individu va aconseguir que el nen pugés al seu vehicle, el va traslladar a casa seva i allà el va penetrar analment a canvi de diners, segons la Fiscalia. Igualment, el 27 de setembre de fa dos anys, argumenta el Ministeri Fiscal, el va introduir per la força al seu vehicle i un cop a casa seva li va tocar els genitals. A més, li va demanar que el masturbés i que li fes una fel·lació, la qual cosa el menor es va negar. Més tard, el va penetrar i finalment el va tornar a portar en posta, on li va donar 10 euros i li va dir que no digués res a ningú o tindria problemes amb la policia. La Fiscalia sol·licita una pena de 12 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual i sosté que va mantenir almenys 3 trobades sexuals amb aquest nen a qui va conèixer a les pistes d'atletisme d'Amposta. Segons el Ministeri Fiscal, Juan S.S. freqüentava aquesta zona de la capital del Montsià i oferia diners als menors que hi jugaven amb la intenció de mantenir relacions sexuals amb ells. A més dels 12 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual amb penetració a un menor de 13 anys, el fiscal ha reclamat una indemnització de 18.000 euros per les seqüeles psicològiques i els danys morals ocasionats, així com la prohibició d'apropar-se al menor per un període de 6 anys, la llibertat vigilada per un temps màxim de 10 anys i l'obligació de sotmetre's a un programa d'educació sexual.
I ens quedem encara a l'Audiència de Tarragona, perquè 8 dels 9 individus encausats per intentar desembarcar 1.300 quilos d'haixix al Delta de l'Ebre al febrer de l'any 2012 han reconegut els fets en el judici que també es va celebrar aquest dimecres. Tots ells han acceptat una pena d'un any i 9 mesos de presó i el pagament d'una multa de 7 milions d'euros. L'acord assolit per la Fiscalia i els advocats defensors evitarà el seu ingrés en un centre penitenciari. Per la seva banda, el nou individu que estava encausat ha quedat absolt perquè no s'ha demostrat que es trobés al lloc dels fets. Després de la conformitat, el Tribunal de la Secció Quarta ha dictat sentència oral condemnatòria. El text aprecia els atenuants de dilacions indegudes, confessió i addicció a les substàncies estupefaent dels individus. En les declaracions, un dels encausats ha explicat que un grup de nois va oferir-li treballar per a ells i van dir-li que podia avisar a més amics seus. Segons han explicat, els havien promès 2.000 euros a cadascun per recollir diversos farcells d'haixix que havien d'arribar en una llanxa a la desembocadura de l'Ebre, però els Mossos i la Guàrdia Civil els van interceptar. Canviem d'assumpte una mica més positius i seguim parlant, però, del Delta de l'Ebre, perquè el Ministeri de Medi Ambient, a través del Servei de Costes de Tarragona, va iniciar aquest dimarts els treballs de desmantellament de la línia elèctrica aèria que travessa la barra del Trabucador a Sant Carles de la Ràpita. Aquesta línia ha subministrat durant dècades electricitat a les salines de la Trinitat que explota l'empresa Infosa. El passat 3 d'agost va quedar fora de servei en el mateix moment que es va connectar la nova línia submarina. La retirada de 95 pals i torres d'aquesta línia aèria de 7,8 quilòmetres ha estat llargament reivindicada pels problemes de seguretat que suposava per a la fauna i per a les persones, pels problemes de subministrament que generaven amb els temporals i pel seu impacte paisatgístic. L'actuació està prevista que acabi en un mes. I en poc temps, alguns empresaris ebrencs comercialitzaran una vintena de nous productes cicloturístics que permetran conèixer de manera diferent els actius turístics de les Terres de l'Ebre Finim.
Des del mes de maig, empresaris del sector turístic i tècnics en turisme han estat treballant en noves iniciatives per fer més visible el potencial cicloturístic del territori en mercats de proximitat i també en els internacionals. Les empreses participants en els seminaris de creació de producte turístic del Consell Comarcal del Baix Ebre presentaran el 17 d'octubre els productes que han dissenyat per descobrir les Terres de l'Ebre, que també exploren el senderisme, l'observació de fauna i flora o les activitats amb productors agroalimentaris, entre altres. Tota aquesta nova oferta s'inclourà en el dossier de productes turístics adreçat a professionals com ara agents de viatges, operadors internacionals o periodistes. En diverses sessions de treball celebrades al Centre d'Inspiració Turística Ebre-Terra de Deltebre, un total de 26 empreses turístiques de les Terres de l'Ebre han posat damunt la taula les fortaleses i el potencial del territori per convertir-se en una zona idònia per a la pràctica del cicloturisme, a la vegada que es pot gaudir de la varietat de paisatges ebrencs. Els participants del seminari han assenyalat la necessitat de donar-li visibilitat a aquest potencial a partir de la publicació d'un mapa que inclogui rutes ciclables i itinerants cicloturistes. Els seminaris de creació de producte turístic estan subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local i pel Ministeri de Treball i Seguretat.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Un dijous en què tenim un bon sol i temperatures també força agradables a aquesta hora. Carme, bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ho fem parlant d'un ambient força suau. Han pujat una miqueta les temperatures, però molt cap a l'extrem del delta. A la resta sí que són una miqueta més baixes, però en bona part de la zona s'espera que es vagin recuperant ràpidament i que al migdia parlem d'un ambient càlid, fins i tot, perquè cap a la zona més interior, cap a la Ribera d'Ebre, s'espera que les temperatures puguin pujar de nou fins als 29 graus i cap a la resta ho faran entre els 27 i 28 graus, per tant, unes temperatures força altes. També s'espera que el sol sigui el protagonista fins al final del dia i que es formaran aquests núvols baixos, tant sobretot cap a la zona més costanera i aquí fins i tot hi podria caure alguna precipitació durant aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ja ho heu sentit, no es descarta alguna precipitació aquesta matinada. De moment, ambient càlid, el que gaudim a l'Ametlla de Mar, una temperatura en aquests moments que arriba quasi als 24 graus i l'humitat alta 70%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dijous 29 de setembre a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pot seguir també a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook i Twitter. I després de repassar un dijous més l'actualitat, és moment ja de sortir del nostre estudi de la Cala Ràdio per anar cap a l'escola Sant Jordi. Hem passat ja per l'escola, hem passat per l'institut i aquesta setmana torna a ser el torn del centre de primària de l'Ametlla de Mar. I segurament una de les coses més esperades del dia, quan estan a l'escola, és l'hora del pati. I alguns d'ells, alguns dels alumnes de l'escola Sant Jordi, són els encarregats de fer que sigui una mica més divertit, perquè són voluntaris al pati. Avui amb quatre dels alumnes de sisè de primària que realitzen això, el voluntariat al pati, descobrim el que és. I tornem un dijous més a sortir del nostre estudi de la Cala Ràdio per vindre a l'escola Sant Jordi. Vam començar ara fa 15 dies amb ells la temporada i parlàvem de l'arrencada del curs escolar, del que havien fet durant les vacances, de tot el que havien anat fet al llarg de l'estiu. I l'estiu, que ja el tenim molt passat, sens dubte ha deixat doncs, coses com, per exemple, a tornar a l'escola i haver també de tornar a la rutina habitual. Però avui no parlarem de tot això. Avui volem parlar d'alguna cosa més divertida dins del que cap estan dins de les aules de l'Escola Sant Jordi. I més que res, el pati segurament és un dels moments més esperats del dia quan s'està a l'escola. Alguns dels alumnes de sisè de primària són responsables,
i ho diem així, responsables de que el pati vagi bé a la primària. Per què? Doncs perquè no només estan fent activitats al pati, sinó que també entren a una de les aules amb més lletres que hi pot haver, la biblioteca. Ara ens explicaran tots ells què és això de ser voluntaris. I avui en tenim quatre dels molts que hi ha aquí a l'Escola Sant Jordi i els mateixos, com sempre, es presenten. Bon dia.
Bon dia, em dic Eral i vaig a la classe de 6A.
Bon dia, em dic Adrián i vaig a la classe 6S.
Bon dia, em dic Laia i vaig a la classe 6B.
Bon dia, em dic Lucía i vaig a la classe de 6A.
Si us heu fixat, més noies que noi. I això per què passa? Hi ha més noies que nois també com a voluntaris?
Sí. No se sap per què a tots els nens pues volen sempre jugar a futbol a l'hora del pati, però no volen anar a ajudar als mestres al bibliopati.
Haurem de fer una mica més d'obligació. Per tant, aquí tenim a l'Adrià, que és un dels nois que sí que és voluntari, que sí que col·labora amb aquestes activitats al pati. Les noies, suposo que per això us agrada això de ser voluntàries.
Sí, molt. A mi m'agrada perquè pots passar-te un rato i ajudar els nens petits a poder jugar, perquè quan arriben ja de que passen al pati dels més grans ja no saben a què jugar i estan una mica tímids. I jo que faig pati, els ajudo i els meus companys i companyes els ajudem a que se millorin i facin poder jugar i totes aquestes coses.
Que al final s'ho passin millor i que sàpiguin una mica com també desenvolupar-se en aquest pati. Perquè expliquem una mica, perquè la gent s'ubiqui, perquè la gent dirà, estan parlant de voluntaris, de pati, i aquí estem creant un enrenou i hem de deslligar-lo. Ser voluntari al pati significa, entenc, al final, que quan venen els xiquets, es toca el timbre, venen al pati, hi ha uns responsables, uns voluntaris, que són els que ajuden, per exemple, doncs, a anar a la biblioteca a llegir, a jugar, a agafar el llibre, o al pati a fer algunes activitats, no?
A la biblioteca venen molts nens petits perquè són els que fan primer i al pati potser se senten més tímids i venen a la biblioteca, busquen llibres així infantils per a ells i s'ho passen bé a la biblioteca jugant a escacs, els que ells vulguin.
Ja hem parlat dels escacs, ara després n'aprofundim, perquè, Lucía, vosaltres, abans de ser voluntaris aquí a Siseu, voluntàries, veníeu aquí a la biblioteca ja, participeu a les activitats, als jocs que feien els vostres companys més grans, llavors, que ara ja no estan aquí a l'escola. També participàveu en les activitats que us ofereixen?
Sí, perquè per a llegir algun llibre, saps, també, i per a llegir-lo a casa, més aquí agafar-lo i després deixar-lo. L'agafem a casa.
Ah, és a dir, que tu pots agafar un llibre d'aquí de la biblioteca i te'n pots anar cap a casa.
Sí.
Com en préstec, podríem.
Sí, per a llegir-lo a casa.
Expliquem-nos això del préstec, perquè jo estic aquí a la biblioteca, vull un llibre i entenc que, clar, després ara parlarem de com estan organitzats i tot això, però jo agafo un llibre i dic que me'l vull endur cap a casa. Com se fa això, Lucía? Suposo que s'ha d'apuntar tot.
Sí, doncs venen a la biblioteca i agafen el llibre que volen del seu curs i llavors agafem un paper i fiquem el nom, la classe, el títol del llibre, la data de sortida i la data d'entrada.
Per tant, tenen un límit que em sembla que són 2 setmanes, 15 dies, no?
Sí, sí, i l'agafen.
I ja temps suficient, m'imagino. De fet, m'han dit per aquí que ja hi ha més de 30 alumnes que en aquesta arrencada de curs han agafat algun llibre cap a casa. Per tant, encara no podem dir si hi ha molts d'aquests que no estan complint el dia de tornar el llibre, perquè encara doncs, ha arrencat el curs fa pocs dies, però sí que haurem de veure si després hi ha aquells que costa tornar-lo i encara potser alguns del curs passat, no sé si serà així o no, encara alguns potser tenen llibres pendents de tornar. Vosaltres n'heu agafat mai de llibres d'aquí de la biblioteca?
Sí, molts, la veritat, bastants.
Sí, a vegades n'agafava algun i me'l portava a llegir i després el tornava.
Perquè sou més d'agafar llibres de les biblioteques, de comprar-vos el llibre, de que us el regalin?
Jo prefereixo agafar llibres de la biblioteca perquè si no cal pagar i si hi ha llibres de manualitats i a mi m'agrada molt, les manualitats me'ls agafo i així faig manualitats a casa i és la manera que m'entreteneixo.
I quin tipus de llibre us agrada més?
A mi els llibres d'aventura i misteri, perquè sempre tinc intriga, m'agraden les aventures.
Coses així, sí.
Molt bé. I entenc que, evidentment, molts d'aquests llibres estaran per aquí ficats i, a més, amb un cert ordre. S'ha d'ordenar molt bé això, Queralt. Com ho ordeneu? Perquè jo veig al meu voltant, hem de dir que estem a la biblioteca, ja sabeu que habitualment és el nostre espai de conversa amb els alumnes de l'Escola Sant Jordi, jo veig molts de llibres i, clar, si ara hagués de posar aquí a buscar un llibre, on vaig a buscar-lo? Els alumnes com saben on han d'anar a buscar-lo?
Pues cada llibre té un gomet d'un color. Hi ha quatre colors. Hi ha color turquesa, color blau fort, color roig i color verd. I cada llibre està ordenat pel color del seu gomet. I cada gomet és l'edat de cada alumne. O sigui, primer i segon per entendre el turquesa. El blau fort pot ser per tercer i quart. I així, per edat, diguéssim.
Per tant, a les diferents prestatgeries, doncs veiem els llibres etiquetats amb aquest gomet, que són per a cicle inicial, per a cicle mitjà, per a cicle superior, perquè també entenc que hi ha de parvulari, tot i que els de parvulari, això sí que ho hem de dir, no són dels que poden vindre aquí a l'hora del pati, sinó que a vegades sí que venen a fer visites amb les seves preeducadores, les seves professores, per també llegir i fomentar la lectura. Dèiem llibres. Vosaltres, ara que dèiem això de si agafeu llibres o sou més de comprar o de què, esteu llegint ara alguna cosa?
Sí, jo estic llegint un llibre d'aventures.
Molt bé. Adrià?
Jo un de misteri.
Molt bé.
Jo també un d'aventures.
Aventures, ne portem dos d'aventures. Lucía, tu què?
Jo un de misteri també.
De misteri. Per tant, aquí, aventures, misteri, és el que més agrada, podríem dir, en aquest sisè de primària. Els vostres companys també llegeixen?
Sí, hi ha alguns companys meus que llegeixen molt. Hi ha alguns que no els agrada tant, però hi ha gent... molta gent que li agrada molt llegir de la meva classe.
Toquem fusta i que així es mantingui. Escolteu, parlem de més coses que fan els voluntaris al pati. I ja que estem a la biblioteca, acabem-ho de rematar tot plegat i parlem dels escacs. I aquí l'especialista és l'Adrià. Escolta'm, això com et ve? Per obligació, per imposició a matemàtiques o perquè a tu t'agraden el món dels escacs?
A mi m'agrada molt els escacs perquè per a mi és com un joc d'estratègia i de memoritzar els moviments. També saber com guanyar la partida matant al rei i a la reina.
Aquí, a la biblioteca, hi ha un cartell molt gran on hi ha totes les peces i on s'explica quins moviments poden fer cadascuna de les peces. Qui ens escoltarà segurament ho té bastant clar, o no? No ho sabem. Però suposo que els voluntaris del pati haureu d'ajudar aquells alumnes, sobretot els més menuts, de primer i de segon, que els hi costa més, no?, començar a jugar a escacs. Els més grans suposo que ja en saben i van jugant, però els més menuts us hi heu d'explicar una mica com és aquest joc.
Sí. Jo, el Regis i el Pol, tenim que ajudar a tots els nens petits que venen aquí, ja que alguns, com que no saben jugar, tenim que ensenyar-li nosaltres els moviments. Abans, el dilluns passat, jo estava sol i necessitava ajuda. I vaig llamar al Regis perquè no podíem, amb 10 nens, que volien tots escacs.
Clar, perquè entenc que us distribuïu els diferents dies. Ahir em sembla que alguns, tu em sembla que ahir va ser voluntari, Adrià i tu també, Laia, i demà ho serà, per exemple, la Lucía i la Queralt. Vull dir que clar, cada dia aneu organitzant-se en funció dels cursos que passen per aquí i van venint, perquè us van distribuint, uns dies poden vindre uns i uns dies poden vindre uns altres. Però també entenc que, clar, haver d'ensenyar, suposo que els que costa més... més difícil és.
Sí. També a mi m'agrada escacs perquè a mi m'agrada ajudar els nens a escacs perquè així les ajudo a tindre més capacitat mental. Per a mi els escacs, com he dit abans, és com un joc de capacitat mental per a saber els moviments.
I hem de pensar molt, els escacs?
Hem de pensar molt. I a mi m'agrada ajudar-les per això, per aquesta raó.
Molt bé, lectura, escacs, endur-se el llibre a casa, possibilitats moltes, però també hi ha la part més de passar-s'ho bé, de gaudir al pati, i és el que fan, per exemple, les noies com la Laia, que esteu al pati i ajudeu a fer jocs, a, com deia, abans us explicaves una miqueta, no? A aquells alumnes de primer que pugen des del pati de parvulari, també els de segon i tercer, que tot i que estan més habituats, també doncs, moltes vegades costa més aprendre a jugar, els hi feu activitats?
Sí, com saltar la corda, el pilla-pilla, un, dos, tres, pica-paret, així els ajudem a que s'acostumin una mica, perquè abans ja estan acostumats a que hi hagin jocs, tobogans, un munt de coses. Però aquí dalt, com no hi ha molta cosa, tenen que aprendre a jugar a jocs inventats. A la corda, hi ha algun material com la pilota, la corda, molts jocs.
I després ja quan canvien de pati, que em dedica al pati de la part alta de l'escola, hi ha primer, segon i tercer, i a la part de sota, on hi ha la pista, hi ha quart, cinquè i sisè, que és on aniríeu vosaltres, o on aneu els dies que no esteu de voluntaris.
Sí, nosaltres a baix, pues, primer sí que estem aquí dalt, però i quan vam baixar a baix, pues, a baix també t'ho passes bé, hi ha la pista i hi ha molta gent que juga a futbol, a bàsquet, i pots veure els nens petits. Si tens germans petits, els pots anar a saludar.
I ara hem de dir una cosa. Posem un suposat, no? Clar, vosaltres hi ha dies que sou voluntaris, hi ha dies que no, depèn doncs, dels dies de la setmana i també depenen dels cursos. Però jo entenc que aquí venen més els de primer, segon i tercer que els de quart, cinquè i sisè.
Sí, perquè els de quart, cinquè i sisè, com estan baix, doncs els agrada més jugar a futbol i el que hi ha a baix.
Tot i això, de tant en tant, suposo que passen a buscar algun llibre per aquí.
Sí, alguna vegada, però quasi mai. Sempre estan més cap a baix, però els de primer, segon i tercer els agrada més vindre aquí.
Per tant, han d'animar els més grans, els vostres companys, que vinguin de tant en tant per aquí?
Sí, per exemple, hi ha alguns llibres que... A mi, una vegada jo vaig llegir quan era petit i me van agradar i pensava que li agradaria als meus companys, però...
No. Prefereixen el futbol?
Sí.
O el bàsquet? Tu t'agrada més el bàsquet, Adrià?
Sí. A mi m'agrada més el bàsquet.
Bueno, el que hem de fer, jo crec que ja per acabar, és una crida als vostres companys de dir, escolteu, això de voluntari està molt bé perquè ajudeu, diguem-ne, als professors que ja tenen la seva feina de controlar i vigilar, vosaltres poseu aquest granet més alegre, més simpàtic, més de connectar amb els vostres companys de tots els cursos de primària i suposo que ja que feu aquest esforç de vindre molts dies a la setmana aquí a ser voluntaris, que almenys també els vostres companys vinguin aquí, no, Queralt?
Sí.
Apuntem. Doncs, bueno, avui hem parlat sobre aquests voluntaris al pati, hem parlat amb la Queralt, amb l'Adrià, amb la Laia i amb la Lucía, representació més o menys exacta de quants nois hi ha i quantes noies hi ha en aquest món dels voluntaris. Animem a tots els nois que estan més amb la pilota als peus o a les mans a que pugin de tant en tant cap aquí, cap a la biblioteca o cap al pati del primer cicle del cicle inicial i del cicle mitjà fins a tercer. Queralt, Adrià, Laia, Lucía, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dijous aquí al Sortim a l'escola, al Sempre amb tu. Ànims amb el curs, que segur que ja teniu molts deures i moltes feines per fer. Llegiu també molt, que això va molt bé, i fins la pròxima.
Adéu!
Moment ara per anar a la publicitat en 3 minuts. Seguim en directe aquí a la Cala Ràdio, al Sempre amb tu, amb l'entrevista avui amb Ignasi Llorenç, entrenador del juvenil i de l'Alevi, i després, com sempre, també amb les estrenes del cap de setmana al Fil a Zero. Fins ara!
Gabinet psicopedagògic Arantxa Bengoza a l'Acadèmia d'Estudis Sarai, a l'Ametlla de Mar. Consulta psicopedagògica adreçada als alumnes i famílies que necessiten suport psicològic o orientació educativa. Prevenció i detecció de casos que requereixen derivació per al diagnòstic. Vols saber què és la reeducació? No cal que et desplacis a cap lloc. A l'Ametlla de Mar. Acadèmia d'Estudis Sarai, Gabinet Psicopedagògic. Contacta a través del mail abengoza@gmail.com o directament a l'Acadèmia Sarai Països Catalans 63.
La Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala Ràdio. Tots els dilluns a les 10 del matí, safareig i comentaris sobre l'actualitat del futbol de la Cala i del Barça. La nostra manera d'entendre el futbol, el nostre punt de vista sobre la rivalitat Barça-Madrid.
Mauer va dir, una llàstima que el Juve estigui eliminat, eliminar el Bayern.
Jo vaig dir Juve, això.
I passin equips que no, que no... El Madrid, no, hem de ser sincers, no juga contra ningú, és veritat, Ricardo, vull dir, no, no té res, és veritat.
Què faran Luis Enrique o Zidane a les banquetes?
Han arribat a la final de la Copa d'Europa sense clau. O sigui, ells han entrat en un edifici, han arribat a l'àtic i no porten clau. Les portes se les han trobat totes obertes. I per l'altra banda del quadro han hagut gaminetades, cops de pedra, bufetades...
Qui és el millor jugador del món, Messi o Cristiano Ronaldo?
Demano disculpes perquè estic afònic de la celebració. No puc parlar molt. No me cuente història. La leyenda continua. Seguimos siendo el dios de Europa. Punto pelota.
I quina serà l'última que faran Barto o l'ésser superior?
Què va dir?
Què va dir que Cristiano, encara que tingués a la Irina a casa a les 3 del matí, es quedava al Bernabéu a banyar-se en aigua i cubitos de gel? I de postre, aquest any, Guardiola i Mourinho a Manchester.
Venint aquí 3 dies a la setmana a dir borrades i et paguessin dineral i guanyessis la vida així. Té molt de mèrit, és el mateix que el Sálvame. I Ronceros és un Sálvame al món de l'esport. És un tio que es planta allà i fa l'imbècil i es guanya la vida. I...
Qui dona més? Naltros te ho donem tot. Els dilluns a les 10 del matí no et pots perdre la Pachanga a la Cala Ràdio.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I avui a la nostra entrevista volem parlar de futbol i volem parlar justament de la categoria juvenil de l'equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, que comença dissabte la Lliga al Camp del Jesús Catalunya. I per parlar-ne, avui hem convidat a l'entrenador de l'equip juvenil, Ignasi Llorenç. Benvingut, bon dia.
Bon dia.
Dissabte comenceu ja la Lliga de l'equip juvenil, però ja heu tingut una mica de partits uns dies per veure com va la cosa, per veure els xiquets com treballen, com juguen en tota la pretemporada, que ha estat d'un mes, no?
Sí, bueno, al final una miqueta més, perquè vam començar el 15 d'agost i la Lliga no entra als calendaris fins a l'1 d'octubre, els pocs equips. I sí, era més que res per veure, per jo adaptar-me també, que només havia entrenat a futbol 7 i això de futbol 11 és una mica nou per a mi. Molts de xiquets canviaven de categoria, que l'any passat van estar al cadet, i han fet pues, un primer mes per a conèixer-nos una miqueta més, han agafat forma i han anat jugant partits, i després aquestes últimes 3 setmanes o quasi bé també un mes per anar pues, agafant conceptes i intentar enfocar la manera a la que volem jugar durant la Lliga.
Primer que res, jo també volia felicitar-te per aquesta nova aposta, per dirigir a l'equip juvenil aquesta temporada, que no es tira sol, no?, al capdavant del juvenil.
No, bueno, vam va a mitjans de l'any passat ja m'ho van oferir, vam esperar a dir que sí per respecte als entrenadors que també van fer una gran campanya l'any passat, que van ser Miquel Albert, que van guanyar la Copa Primavera, i estiré amb Marc Borràs com a segon entrenador, i després amb José Manuel Virino, que mos ajudarà, mos pegarà un cop de mà com a delegat los partits que ell pugui, perquè també s'ho ha de compaginar amb la quarta catalana. però molt content de l'equip tècnic que tenim i també dels jugadors.
Un juvenil que veiem aquesta temporada molt renovat, no? Com deies, pugen molts xiquets del cadet, quasi mitja plantilla, no? Ha canviat?
Sí, gairebé mitja plantilla, per no dir més, i després de tercer any només ne queden dos o tres, que em sembla que són Manel, Eric i Jaume, i sí, quasi tots venen del cadet, però que el cadet l'any passat va fer una gran temporada, que van fer promoció, i així que a la mínima que s'acostumien tornaran a estar al seu nivell i en ve de competir pues, contra xiquets un any més menuts, competiran contra xiquets de dos anys més grans, però el nivell crec que és molt i molt bo i que podem fer una bona temporada.
La pretemporada més que res per veure com entre si es coordina, no? El mateix equip, xiquets que no han jugat mai junts, per veure's, no? I intentar també valtros saber el lloc que tenen al camp de joc.
Sí, clar, la meitat no havien jugat mai junts i això pues, també per als entrenadors anar provant posicions de, pues, i parlar amb els entrenadors que tenien l'any passat de com ho feien l'any passat, com ho volem enfocar aquest any. Hi han hagut dos o tres canvis de posicions que creiem respecte a l'any passat, tant amb el cadet com amb el juvenil, que creiem que poden anar millor i ha sigut per això, doncs, per este dissabte, poder tindre un 11 o si no un 11 que cadascú se defineixi més o menys bé en un puesto. Després també tenim jugadors que com este xiquet del Perelló, la Bori, que pot jugar a dos o tres puestos diferents, o l'Eric Pastor, que també et dona molta variabilitat a l'hora de poder fer canvis i a l'hora de moure jugadors, cosa que això l'any passat pues, no es donava tant al juvenil, i gràcies a aquests xiquets cadets que pugen pues, tenim esta possibilitat d'anar movent peces.
Com has vist aquesta pretemporada?
Bueno, hi ha hagut una mica de tot. La setmana passada no va estar gaire bé, però clar, també ens enfrontàvem a un equip molt, molt superior pel que fa a la resta de partits. Jo crec que ha sigut un procés bastant ascendent. Vam començar contra un quarta catalana, el seu camp és menudet, però també ho vam fer perquè pues, pensant que ja mos tocaria jugar allí, i curiosament és el primer partit de Lliga, també vam jugar allí per intentar moldar-nos al camp, i clar, si et venen xiquets de cadet, que l'any passat, com aquell que diu, jugàvem contra xiquets de 14 i 15 anys, i us poses a jugar contra gent de 27 o 28, pues, la cosa canvia molt. Vam perdre, després vam jugar contra l'Aldea, victòria, i l'Alcanar també, vull dir, hem anat amb un ritme ascendent, menys el partit este, que va ser contra el Reus, que, pues, bueno, a part de que ens van expulsar un jugador, no vam estar gens bé, però no, este partit no l'hem comptat com per a mirar coses tàctiques, sinó per a acabar d'agafar un to més físic.
L'actitud dels jugadors abans de sortir també té molt a veure a l'hora de guanyar o perdre?
Sí, bueno, jo crec que és quasi un 50%. Sí,
juguem contra un Reus, bom, em faran un cabàs.
Sí, ja es va veure, vull dir, la motivació a l'hora d'afrontar un partit o de l'entreno abans ja es veu. Ja veus que pues, ells també van parlant de pues, dos jugadors que abans jugaven al Reus d'aquí, que eren així los juvenils més destacats, pues, també han hagut de marxar perquè no els oferien la possibilitat de jugar, i penses que seran millors, i ells mateixos ja surten una mica condicionats per el que els hi pugui passar, i és el que ens va passar, i tant els jugadors com els entrenadors a vegades.
Com encareu aquest partit? Aquest primer partit de Lliga dissabte, a les 8 de la tarda, no? Jesús Catalonia, l'Ametlla de Mar.
Sí, el vam canviar a les 8 de la tarda perquè el seu entrenador mos ho va demanar, perquè allí es veu que són festes i treballen els dos, i pues, sempre amb la mesura que puguem s'ha de intentar donar facilitats als equips, perquè d'aquí ningú es guanya la vida, i pues, més que res poder disfrutar. L'encarem, jo trobo que amb esperances de fer una gran temporada. La llàstima, crec jo, que este partit, este i el de la setmana que ve, que seran el Jesús Catalonia i el Gandesa, són els dos equips en teoria més forts, o que entrenant-los hem d'estar per a poder fer la fase de promoció, però bé, bueno, com més aviat millor, pot ser medir-te les forces amb esta gent, i si tu els pots agafar una mica pues, que no hagin entrenat tant, o que no hagin tingut tants de partits com nantros, doncs millor. I a partir d'aquí pues, veurem lo que podem fer. De moment només tenim una baixa, que és Xavier, i sembla ser que serà de llarga duració del genoll, hi ha una incorporació nova, que és un xiquet de la Nàutica que ha vingut de Menorca i ha volgut jugar aquí, que també ens aporta molt de nivell i molta tècnica, i aviam què passa.
Nombraves també abans un noi del Perelló. Teniu jugadors de fora de casa?
Sí, bueno, ell és l'únic, que l'any passat estava amb un altre company, baixaven dos del cadet, i aquest any va seguir perquè va fer amistat amb tots els jugadors que eren cadets i ara amb molts de juvenils, i s'ha volgut quedar aquí pues, per això, no tant per l'equip, sinó per la confiança, les ganes que posa a l'hora de jugar i l'amistat que han forjat entre ells, no? Després també tenim este xiquet, que va vindre fa dues setmanes de Menorca, i ara ha començat a entrenar un noi que és anglès, portuguès, així una barreja rara, que ja veurem quan pot tindre la fitxa, perquè, clar, al ser de fora d'Espanya se compliquen molt les coses.
Quants jugadors té el juvenil aquesta temporada a compte?
Ara mateix, amb fitxes, tenim 18 jugadors. L'únic que també ens ve molta altra gent a entrenar, que pues, quan puguem decidir o si milloren el nivell que els entrenadors creiem que han de tindre per a, com a mínim, poder jugar i competir contra tots els equips del juvenil, pues, de la categoria del juvenil, doncs se'ls dirà, i podem arribar a ser 22 o 23, que el límit de la federació està en 25.
25 en fitxa, i quin és el número ideal per a tindre?
Jo crec que 20. 20, perquè sempre tens lesions, i poder-te emportar cada partit 17 hauria de ser l'ideal. No, aviam, ja som juvenils, ja no cal utilitzar tots els canvis que tens a la banqueta, però si doncs un partit se et posa bé, utilitzaràs amb aquells amb els que has confiat menys o has donat massa minuts, i si un partit està apretat, doncs només faràs un canvi o dos, que són els de la teva confiança, que per unes coses o altres segueixen estant a la banqueta.
El juvenil és la cantera del primer equip. Què passa de vegades quan demanen jugadors perquè hi ha un partit important pel primer equip i es queda coix el
bueno,
juvenil?
Esta temporada ja mos ha tocat. Això és estructura de club. Per sort també estic dins de la Junta. Vam votar i vam acordar que el primordial és el primer equip, perquè és com hauria de ser. I de fet, esta pretemporada amb el primer equip ja la vam fer 3Rs, bueno, Marc 3Rs i Jordi Boyer. Jordi Boyer encara segueix ja amb el primer equip, disposant de molts de minuts i fent-ho molt i molt bé. I doncs, perquè no està contents del que estan fent al primer equip. Tot sigui per ajudar el primer equip i per recolzar-lo a que puguin treure bons resultats, així que cap problema. Pel nivell del juvenil, pues una mica te'ho toquen una mica, però la intenció de cada jugador juvenil hauria de ser anar al màxim partits possibles al primer equip i debutar algun dia al primer equip, així que cap problema.
Nombraves que aquest calendari hi ha pocs equips.
Sí, som 10 equips. Acabem, no sé si és a finals de Candelera, i som tan pocs perquè després comença la Lliga de Promoció o la Copa Primavera. La Copa Primavera crec que s'apunta qui vol, o sigui, els equips que ja estan cansats no poden no apuntar-se, i els equips que es volen apuntar es poden apuntar. I la fase de promoció són, la lligueta de promoció són els tres primers d'un grup de les Terres de l'Ebre contra els tres següents, una lligueta de sis, i en la que només puja el primer. Vull dir, és molt i molt difícil que de 20 equips al final acabis ascendint, però bueno, el repte, jo els hi vaig dir als jugadors, és com a mínim fer la promoció i a partir d'aquí pues, intentar somiar i sobretot treballar per a poder fer això.
És jugar la promoció i també dies després los que no, la Copa de Primavera, no?
Sí.
Que l'any passat el juvenil va quedar campió. Quina categoria jugueu a l'equip juvenil? Primera categoria?
Sí, juguem a primera divisió, al grup 12, que entre ells pues, estan els que hem dit, lo Gandesa, l'Escó, lo d'esta setmana el Jesús Catalonia, i qui més tenim? L'Ebre Escola, em sembla que està, no sé, l'Amposta B, l'Amposta té dos equips, un que està en un grup i un a l'altre, que crec que lo candidat favorit per a traure-mos pes, doncs, serà l'Amposta de l'altre grup, i això, pues jo trobo que podem estar entre els 4-5 primers, sinó entre els 3, que és el que ens agradaria a tots, a tot el juvenil, a tota la junta directiva, i trobo que que tothom, no? Que millor que tornar a fer una promoció amb un juvenil que, pues, jo com a jugador ja vaig tindre la sort de fer, que és molt i molt bonica, i per què no, pues, tornar a somiar com vam poder somiar aquell dia.
Us encoratgem des d'aquí que tingueu un bon inici aquest dissabte de Lliga al camp del Jesús Catalonia, Ignasi. I aprofitant que tenim aquí, també ja fa uns anys que conduïxes, que portes a l'Aleví, no?
Sí, este és lo cinquè any ja que estic amb el futbol 7 a l'Aleví. I bueno, este any després de...
L'any passat vau acabar allà dalt de tot, no?
Sí, l'any passat vam pujar a primera, que era vam estar pressionats, amb el bon sentit de la paraula, per a pujar l'equip a primera, que és amb el nivell que hi ha aquí al poble, d'ante no hagués hagut de baixar. Ho vam aconseguir, vam tindre no sort, perquè mos ho vam treballar durant tota la temporada, vam anar dalt durant tota la temporada, però sí que l'última ensopegada de l'Ebre Escola pues, mos va donar mos va donar pas directe a no haver de fer la promoció que hagués sigut contra el Perelló, que bueno, l'haguéssim pogut guanyar, però si pots pujar directe...
Millor que millor,
sí,
no?
Sí, sí, i tant.
No cal força, si ja pots pujar directament.
Sí, bueno, aquest any el que vam decidir és, bueno, el que va decidir la Sílvia, per mi i per molts dels entrenadors, una elecció molt, molt acertada, és, en vez de fer l'equip A i B per quintes, intentar, doncs, barrejar els jugadors per amb aquell moment de amb aquella edat o amb aquell moment de temporada, pues, los que los entrenadors junt amb la coordinadora creiem que tenen més capacitats i los que en tenen menys. De moment el meu equip
podríem dir una mica per estat físic, no?
Sí, per estat físic, per posar una mica de tècnica, sempre comptant que, per exemple, este lo primer partit de Lliga que vam jugar esta setmana, ja mos vam emportar amb una xiqueta que jugava bé i va ser de les millors de l'equip. Vull dir que això, que ja es va dir als pares, que han de tindre clar que això pot anar variant en funció de la tècnica, el físic, tot el que tingui, i sobretot, des de la meva part, del comportament que cada jugador tingui a l'hora d'estar al camp, perquè al final el que hem d'intentar és que els xiquets comencen a ser personetes i no vagin pel camp ni falten el respecte a ningú i ni fent coses que no haurien de fer. Però si mos hem quedat amb 10 jugadors, crec que també podem fer una gran temporada. És primera, hi haurà més competència que l'any passat. L'any passat és veritat que guanyàvem partits, pues, 15, 16, 17 a 0, l'últim 24, i això al final com a entrenador t'agrada perquè veus que els xiquets són molt bons i van molt sobrats, però el que mos agrada també és buscar aquell punt, aquell canvi que pots fer per acabar emportant el teu partit.
Patir més, patir més el partit, guanyarem.
Perquè si no valores la feina que fas, doncs.
Patir però guanyar.
Sí, home, clar, això sempre. I vam poder guanyar 5-0 el primer partit contra el Jesús Catalonia, que l'any passat va ser l'únic partit que vam perdre amb l'altre Levi, junt amb l'Ebre Escola. I molt bé, molt content, i això vull dir que és, queda clar que l'equip pot anar variant, que potser ara hem començat 10, però a final de temporada només ne queden 5 i poden pujar 5, perquè pues, allò que fan amb aquestes edats, que creixen, se fan millors, pitjors, i per això no hem volgut tancar la porta a que pugui anar bé canvis, per què no?
Perquè un xiquet durant un any evoluciona molt, no?
Clar,
canvia molt.
Clar, aquesta és l'edat entre Aleví de segon any, primer i infantil, és quan creixen més, les capacitats o s'exploten o disminueixen. Un xiquet pot ser molt baixet i ser molt bo, i a l'hora que creix, pues, en los peus fer-se un ús o al revés. Vull dir, d'un que era un xiquet molt planet, que sempre t'ha vingut a entrenar, que jo m'he trobat a dos o tres casos que sempre venen a entrenar, i al final, pues, quan fan este canvi, tant mental com físic, penses que ha millorat, pues, un 200 o un 300%.
Pel que fa a l'Aleví, dieu que dies que ja vau començar la Lliga la passada setmana, bones vibracions. També teniu pocs partits o no?
No, esta Lliga és molt llarga, som 16 equips i acabem, me sembla, que el 25 de maig. L'any passat ja va ser tan llarga perquè no hi ha promoció ni res, només puja el primer de cada grup. I bueno, este lo no és... Sabem, tocant amb els peus en terra, sabem que no quedarem primers, però ho intentarem. De moment hem començat bé, esta setmana anem a la Sénia. Aviam què passa, i doncs si quedéssim dels 5 primers seria una molt bona temporada dins del meu parer.
Doncs a lluitar per quedar entre aquests 5 primers, Ignasi. Molt bona feina també esperem aquest dissabte al Camp del Jesús Catalunya, i moltes gràcies per acompanyar-nos aquí. Recordar que la pròxima setmana ja començaran els programes de l'esport aquí a la ràdio, a la Cala Ràdio, i també la tertúlia, la Patxanga, en què diàriament anem tractant tots aquestes notícies i aquests resultats dels partits. Ignasi, moltes gràcies.
Vale, merci.
I els dijous ha arribat en aquest moment, és moment, com sempre, de repassar quines són les estrenes a la cartellera de cara a aquest cap de setmana. I déu-n'hi-do aquesta setmana fini el munt de propostes que arriben a la taquilla, a la cartellera.
De fet, esta setmana i totes, perquè n'hi hem de triar unes quantes, però la veritat sempre postem i les recordem totes les que ens arriba informació.
Uh-huh. Ja m'has avançat que Pelé és un dels protagonistes d'aquestes estrenes, però què més tenim per damunt?
Per damunt, com te dia també una que aquesta nit presenten a l'Hormiguero la Candela Peña i Javier Cámara, que se'n diu El tiempo de los monstruos. És una comèdia-drama. També ens arriba un thriller espanyol que es titula Vientos de la Habana. I una d'animació, Cigüeñas, molt divertida també.
Són algunes de les propostes que avui us presentem al nostre Fila Zero. Cinema els dijous al Sempre amb tu, amb les estrenes de la setmana, i que avui arrenquem amb un drama, amb un thriller, que dirigeix en Paul Verhoeven i que porta per títol El.
¿Qué haces ahí fuera? Vamos, entra.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Y eso?
Me he caído con la bici. Sí, hay que cambiar todas las cerraduras, arriba y abajo. Tengo algo que contaros.
Él explica la historia de una exitosa ejecutiva de una empresa de software que busca venganza después de ser asaltada en la seua propia casa por un intrus. ¿Policía?
Pedimos ya.
Pillado en Fraganti. Estaba agachado entre mis arbustos mirando tu casa.
¿Y le has visto la cara?
No, llevaba una máscara o una especie de pasamontaña.
Bueno, acompáñala, ¿vale?
Sí.
No es necesario. Me gusta lo que llevas. ¿Haces esquí?
Cuando quieras te llevo.
Deberíamos seguir juntos. Es culpa tuya.
Me dejaste tú, Michelle.
Tú me pegaste. No es la primera vez que se manifiesta. Quiero que piratees los ordenadores de todos los empleados.
Es una infracción grave.
Pero hay un loco por ahí suelto. Estoy acostumbrada a los locos, son mi especialidad.
Arriba, doncs, aquest thriller que ha arrasat a França i que arribarà a les nostres pantalles aquest cap de setmana fin. I què més tenim per proposar?
Vientos de la Habana és un thriller del director Félix Vizcarret, produïda a Espanya amb Juan Acosta, Jorge Perrugorria i Oima Valdés. I mentre els càlids vents assoten les nits de l'Havana, l'inspector Conde, inspector de policia, coneix a Karina, una enigmàtica dona per la qual se sent profundament atret. Mentrestant, li assignen la investigació de l'assassinat de Lisette Núñez, professora del mateix institut on va estudiar el propi Conde. Mentrestant, està començant una intensa relació amb Karina, i Conde va construint un retrat de la vida oculta de Lisette que li permet trobar l'assassí i descobrir que l'escenari dels seus antics records d'estudiants ha canviat massa, com ha canviat també la ciutat de l'Havana.
Una de les propostes també és El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Déu-n'hi-do, vaya títol. Una aventura, una fantasia que dirigeix Tim Burton. There's a new world coming. Una visió d'aquest director i basada en la novel·la de Super Vendes arriba una experiència cinematogràfica inoblidable.
Però prométeme que no huiràs.
Quan l'estimat iaio de Jake li deixa pistes per desxifrar un misteri que traspassa mons i èpoques diferents, ell trobarà un lloc màgic conegut com a Miss Peregrine's Home per a niños peculiares. El misteri, però, i el perill s'intensificaran quan coneix els residents i descobreix els seus poders especials i els seus terrorífics enemics.
Justo a tiempo.
Finalment, Jack descobreix que únicament la seva peculiaritat serà especial, serà la que pugui salvar els seus nous amics.
¿Cómo peculiares? Se trata de un gen recesivo hereditario.
I d'aquesta aventura fantasia fini marxem cap a El tiempo de los monstruos.
El tiempo de los monstruos és una comèdia dramàtica espanyola.
No es un mensaje para resumiros mi vida ni para expresar mis últimas voluntades. No os reúno sin mí para hablar de mí. Os reúno para que hagáis la mano de Raúl.
El protagonista és Víctor, qui diu que ha rodat algunes pel·lícules però no ha aconseguit mai estrenar-ne cap. Ara es veu al llit... està a punt de morir i crida els seus més fidels col·laboradors per tal de posar en marxa el que probablement serà la seva obra pòstuma. Reuneix a la seva dona, la Clara, també una rica que va a la caça de la seva pròpia identitat i entusiasme, que és l'Andrea. També va Jorge, el seu dentista, en Raúl, un guionista i amic, que ve acompanyat de Virginia, la parella, una dibuixant frustrada i insegura, Fabià, Marta, dos membres del servei, que de vegades resulten ser més enfermers que no pas empleats domèstics. Tots es reuniran en una insòlita convivència on aparentment estarà succeint el rodatge, però ells no ho saben.
Ells no ho saben i haurem de descobrir què passa en aquesta pel·lícula.
Mentre estan debatant els confusos sobre les seves relacions i origen de les seves respectives ansietats davant la creació de la ficció.
Molt bé.
Imagina't l'entrebanc.
L'entrebanc que hi ha. Seguim avançant amb més pel·lícules. Anem cap a La Vaca, una proposta d'aventura, de comèdia i de drama. Aquí hi ha una mescla de tot una mica. Al final riurem, suposo. Fata és un humil granger argelí que somia en portar la seva vaca Jacqueline a la Fira d'Agricultura de París. Quan arriba l'ansiada invitació, surt del seu poble per primera vegada en la seva vida i creua a peu tota França fins a arribar al port de Versalles, on es celebra aquesta fira. Entre trobades i sorpreses, Fata i Jacqueline viuen una aventura repleta de grans moments, d'ajuda mútua i de moltíssima, moltíssima diversió. Un esperat i tendre viatge a través de la França d'avui en dia. I què més tenim, Fini?
Tenim una comèdia, un embolic de família, Juegos de Família, sota la direcció de Belén Macías, produïda a Espanya, amb Juanjo Puig Corbé, Marta Balanguer i la Vicky Peña. La protagonista és Carme, que entra en crisi quan sent que el seu marit Andreu ja no la vol. Tot i tindre 60 anys, Carme no es vol resignar. Intenta, per activa i per passiva, salvar el seu matrimoni, però Andreu no està molt per la tasca. Ell treballa amargat a l'empresa de joguines de son sogre i aguanta com pot fins que li arribi l'hora de la jubilació.
Aguanta.
Després d'una gran discussió, Carmen decideix marxar de casa i Andrés descobrirà atònit que la seva dona té un amant, Raúl, el seu perruquer de tota la vida. I en comptes de revelar el seu descobriment, el que fa és seguir a Raúl i començar a conèixer-lo per treure-li informació i fer-la servir al seu benefici per tornar a reconquistar la seva dona. També estan els fills, Santi i Lucía, que estan passant moments sentimentals delicats però que també treballen a l'empresa. I aquí hi ha tot un embolic de muy señor mío.
Vamos, que és una d'aquestes matrimoniades, podríem dir, que en televisió s'han fet molt famoses. I
una espanyolada,
cinema...
sí.
Sí, no? Tenim les etiquetes bàsiques.
Embolica la vida personal i laboral dels personatges, que es complica tot també al treballar tots a la mateixa empresa, que és del pare d'ella.
I una altra de les pel·lícules d'estrena aquesta setmana, però en aquest cas... espanyoles, eh? Però en aquest cas, re de riure, re de comèdia, sinó tot un drama, és La Reconquista.
Le toca... una canción muy antigua,
Puse hace muchos años. Canción romántica, un poco cursi, quizá.
Manuela i Olmo se'n retroben en un futur que s'havien promès 15 anys abans, quan eren adolescents i van viure el seu primer amor. A partir d'aquesta premissa romàntica, La Reconquista és en realitat una pel·lícula que busca... que en busca del temps, o sobre la consciència del temps perdut i del temps recuperat, sobre el que recordem de nosaltres mateixos i sobre el que no recordem, sobre les paraules, els gestos i els sentiments als que seguim guardant fidelitat, perquè ens defineixen i ens interpel·len al present, al passat i al futur.
¿Triste?
Como la vida.
¿La vida es triste?
A veces.
La Reconquista.
Y ahora que están al fin vencidos, sentados frente a frente, ¿quién de los dos atreverá a romper el silencio que les envuelve? Ella misma la mirada.
Podría ser en invierno.
Con el frío y las luces de la noche.
Sería una película sobre las ilusiones.
¿Las ilusiones? Sobre las ilusiones perdidas.
Y las promesas.
Pel·lícula, sens dubte, molt romàntica aquesta de La Reconquista. Anem a descobrir ara Les Cigüeñas.
Junior, voy a dejar de traer bebés al mundo para traer paquetes.
¡Nuestros nuevos móviles!
Mola, 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 mola todo.
Doncs, com ho sentiu, les cigonyes ara ja no porten nadons, ja no porten xiquets, almenys com ho feien abans. Ara porten paquets, una gran botiga en línia, cornerstore.com. Junior, la millor cigonya per als repartiments, està a punt de ser ascendit a l'empresa quan activa accidentalment la màquina de fer nadons i produeix una bebita adorable però que no té autoritzada. Desesperat per lliurar aquest paquet de problemes abans que s'assabenti el seu cap, Junior i la seva amiga Tulip, l'única persona humana a la muntanya de les cigonyes, emprèn una carrera per fer per primera vegada en les seves vides un lliurament d'un nadó. Es tracta d'un viatge boig i revelador que podria fer a més d'una família sentir joiosa i recuperar l'autèntica missió de les cigonyes al món. Portar xiquets.
Portar xiquets, eh? I ens traslladem ara cap a Dublín de l'any 1980.
Vuestra madre y yo estamos pasando muchos apuros.
Hemos mirado las cuentas y...
Van a sacarte del colegio.
No vamos a sacarte del colegio, vamos a trasladarte.
Debes de ser el nuevo. ¿Nombre?
Connor Lawlor.
Callaos, joven. Aquí se llevan zapatos negros.
Son marrones y muy cómodos.
No son negros.
És Sing Street, una pel·lícula que ens trasllada, com dèiem, al Dublín de 1980, on la recessió econòmica fa que Connor abandoni la comoditat de l'escola privada en la que estudiava i hagi de sobreviure en l'escola pública del centre de la ciutat, on el clima és una mica més tens. En trobarà un fil d'esperança en la misteriosa i cool Rafina, i amb l'objectiu de conquistar-la, l'invita a ser l'estrella als videoclips de la banda que vol formar. Ella accedeix i ara Connor ha de complir la seva paraula. Es canvia el nom a Cosmo i es submergeix en les vibrants tendències de la música rock dels anys 80, la seva forma de banda, i s'entrega a composar cançons i a gravar videoclips.
Vista es tu escuela. El rock and roll es riesgo. Te arriesgas a quedar en ridículo.
Dios, ¿qué lleváis puesto?
Combinant la calidesa en la direcció de John Carney amb un humor vibrant i una banda sonora inoblidable, amb èxits de The Cure, Duran Duran, The Police o The Genesis, Sing Street és una electrizant pel·lícula que embaucarà qualsevol fanàtic de la música.
Ninguna mujer puede amar a alguien que escucha Phil Collins. El tío del coche...
Es complicado.
Si eres feliz, el camino será largo. ¿Estás preparado?
Creo que es una persona increíble.
Piensa lo grande, Connor.
Fiesta de fin de curso en el salón de actos. Preguntemos si podemos tocar. Nuestro primer concierto. Será alucinante.
Intentaré ir.
Tienes que venir.
No son los Beatles, precisamente.
Dos grans aficions, la música i el futbol. Pelé, el nacimiento de una leyenda, una pel·lícula biogràfica, un drama que ens arriba des dels Estats Units i que trobem rodada íntegrament al Brasil.
Desde que perdimos la copa en el 50, tenemos vergüenza.
Explica l'emocionant i inspiradora història de com un noi que viu a les faveles és capaç de superar les dificultats de la seva precària forma de vida fins a convertir-se en el somni i l'esperança de tot un país. Al dirigir l'equip brasiler a la seva primera Copa del Món el 1958.
Tú solo disfruta. Lo demás ya llegará.
Escrita i dirigida pels germans Michel i Jeff Simbalis, ha comptat amb la participació del propi Pelé, que no ha dubtat a mostrar al món els més profuns en records de la seva infància i d'un Brasil ple de problemes racials i de misèria, en el qual el seu treball, espírit de superació i aquesta forma tan especial de jugar, coneguda com la ginga, ha unit aquell, o va unir aquell grup de jugadors d'una manera indestructible.
Nunca funcionará a nivel internacional.
No sé jugar como los otros.
¿Qué tiene de malo no jugar como los demás? Así que o nos enseñas qué pasa cuando tienes el valor de aceptar quién eres de verdad o te subes ahora a ese tren.
Puede que tengas 16 años, pero ahora eres representante de esta gran nación.
Todo el mundo está ansioso por ver a su mágico estilo de juego.
Ahora tienes que inspirar a tus compañeros para que crean en ellos. Ahora es el momento de Pelé.
No sé si ganaremos o perderemos, pero verán un partido precioso.
Surt, per tant, ja que també aquest cap de setmana a les cartelleres aquest documental, pel·lícula, Pelé, el nacimiento de una leyenda. I per acabar, una d'Isabel Coixet, que aquestes són finides, aquelles que són una mica ja peculiars, eh?
Peculiars i lioses, diria jo, no?
Pues serà liosa també aquesta, perquè és una pel·lícula amb gènere documental i es diu Spain in a Day, Espanya en un dia. I què temps? Què estimes? En què creus? Quin és el teu somni? Spain in a Day és una resposta a totes aquestes preguntes narrant la vida de milers de persones a Espanya en un dia concret, un dissabte 24 d'octubre de 2015. Un únic dia. Grans i petites històries, ràfegues de vida extretes de la quotidianitat d'aquell dia, el 24 d'octubre de 2015. Un fil conductor són les respostes a aquestes preguntes i, a més, diuen la major pel·lícula participativa que s'hagi rodat mai. Diferent, eh?
Sí.
Diferent, diferent. Per acomiadar-nos al nostre Fila Zero, recordem totes i cadascuna de les pel·lícules que us hem proposat. Hem arrencat amb Mel, un thriller, un drama de Paul Verhoeven.
I un altre thriller que ens arriba d'Espanya, de Félix Vizcarret, Vientos de la Habana.
Hem seguit amb una aventura, El hogar de Miss Pernic para niños peculiares.
Comèdia drama, El tiempo de los monstruos, de Félix Sabroso, també espanyola.
Per a riure una estona, La vaca, una aventura, comèdia i drama de Mohamed Haimidi.
Divertida les tigüenyes, amb veus d'animació de Andy Samberg i Jennifer Aniston.
Pel·lícula espanyola, La reconquista, un drama, de Jonas Trueba.
També hem parlat de Los juegos de familia, una comèdia, drama, amb Juanjo Puigcombé i Vicky Peña.
Sing Street, musical que ens transporta al Dublín de 1980, dirigit per John Carney.
I hem acabat amb aquest drama biogràfic, Pelé, el nacimiento de una leyenda.
I deixem per l'últim, per la coletilla final, Spain in a Day, el documental pel·lícula que estrena Isabel Coixet. Són aquestes les propostes cinematogràfiques a gaudir-les aquest cap de setmana. Ens seiem a la Fila Zero Fini, crispetes, algun refresc, alguna cosa de dolceta o saladeta, no ho sé.
Saladeta.
Vale?
Sí.
I a gaudir del bon cinema. Ha estat aquest el nostre Fila Zero d'aquest dijous. moment ja per acomiadar el nostre Sempre amb tu i també per a posar punt final al nostre programa amb diferents apunts locals, amb diferents comunicats d'interès, que recordeu, avui és dijous, per tant hi haurà talla a la carretera nacional 340 al punt quilomètric 1114 a l'entrada del municipi, simultàniament a Ametlla de Mar, les Cases d'Alcanar i a Sol de Riu. Què més tenim per repassar?
Recordar que poden presentar quintos, pubilles infantils a la regidoria de festes en horari de matí. Són tots els quintos, els nascuts l'any 1997, i les associacions doncs ja tenen també les bases per a les condicions que han de requerir les pubilles per, o les xiquetes o les noies per presentar. També que estan obertes les inscripcions pels cursos de formació i tallers artesanals. Més informació al Telecentre, al 977-45-72-69.
Amb això ens acomiadem nosaltres i tornarem demà al punt de les 12 aquí en directe a la Cala Ràdio amb moltes coses.
Recordar que avui és el Dia Mundial del Cor i el lema d'aquest 2016, dona poder a la teva vida. El cor li dona poder al cos, et permet estimar, riure i viure la vida al màxim. Cuidem-lo.
I ara sí, vaig a dir el que queda per demà aquí al Sempre amb tu. Vermuts interessants amb Víctor Núria i convidat parlant de Sòcrates. Tindrem xarxes socials, que haurem de veure què és el que ha estat més viral aquesta setmana. Ja veurem que hi ha coses bastant entretingudes amb el tema de la política. I entrevista amb l'alcalde de la Mella de Mar, Jordi Caseni, aquí al Sempre amb tu, a partir de les 12. Serà fins demà, Fini.
Fins demà, bon dia, us esperem.
Gràcies, fins demà.